Maria García, periodista molt criticat en el seu moment, però molt escoltat. Que això passa moltes vegades. Hi ha gent que no li agrada gens un locutor de ràdio, però l'escolta cada dia. I jo recordo a casa, ja d'adolescent i també per herència paterna, d'escoltar el José María García a la nit, perquè tenies aquesta sensació de que ell et donaria la veritat o la última notícia sobre el que es comentava durant el dia, que mai obriria en palla. És a dir, que sempre tenia alguna cosa a oferir i, si més no, t'enganxava, no?, amb aquest discurs.
Sempre feia que passessin coses. Exacte. I aquesta era la seva voluntat. Tenia una ambició informativa molt gran. No sé a quin preu, a vegades...
Aquesta és una bona reflexió. Personal, suposada, familiar, laboral...
I d'integritat i de rigor i de víctimes que quedaven pel mig. No sé fins a quin punt el fi justificava els mitjans. Sí. Em sap que hi havia víctimes al voltant d'algunes de les informacions. I
anar-li bé, li va anar bé, ni que sigui ell. La seva carrera, i econòmicament també. És a dir...
I com veurem en aquest primer, capítol del documental, ell realment... crea i innova en el món de la ràdio en aspectes que perduren avui en dia. La franja nocturna esportiva és... ell crea la franja aquesta de ràdio. Sí, sí, li comencen cedint 10 minuts a dins d'Hora 25 perquè faci els esports, i aquells 10 minuts s'acaben transformant en hores de programa i les més escoltades de la ràdio.
I aquella cadència, no? Aquella cadència també de parlar que t'enganxava a l'espera de que deixés anar una gran notícia, que no sempre arribava, però... Tenia aquesta mena de manera de fer, de parlar, que...
Sí, feia pauses i les cobrava, les pauses
també,
llargues,
I explicava coses de qui havia anat al restaurant, què havien menjat, què no havien... Sí, això era extraordinari.
Perquè, a més, tenia tot un exèrcit d'espies, cambrers i propietaris de restaurants que l'anaven informant. No sé, Nunu, que...
Sí, no, l'Alfonso l'escoltava moltíssim quan tornàvem altes hores.
Què fa l'Alfonso, per cert?
Ui, pobret. Vull dir, ja, jo sempre pendent del telèfon... perquè qualsevol dia...
Sí? Bueno, pendent. Portes tota la tarda... La llamada de què? Portes tota la tarda aquí. No has agafat el mòbil en cap moment.
Sí, no, el tinc aquí, perquè, clar... Però bé, escolta, que ara que parleu de José Luis, de María García, mira, justament ahir van fer un reportatge maquíssim a Lola. Diu, mira, casado con Montserrat Fraile desde 1974. Este mes de noviembre cumplirá 80 años ya. Y es padre de dos hijos, Luis y José María García Jr.
Però...
El primero de ellos lejos de
seguir. Però què ens has vist a llegir Lola, ara?
En el mundo de la comunicación o de cantarse los deportes, es hoy día unos decoradores más cotizados de nuestro país.
Sí, el gran o el petit.
Encantadora,
el gran
o petit. Montserrat catalana.
No, el gran és el decorador.
El primero de ellos, el Luis. El altre, y diu, sin pareja conocida por ser su propia empresa, el Luis. El
EGF Space. La Mònica ha mirat el documental, es vol posar talls.
Mira, la vida del segundo es completamente un misterio, veus? Clar, casado con la modelo canaria Ariadne Artiles, que és guapíssima.
Guapíssima, sí, guapíssima. Bueno, Mònica, estem parlant de...
Padre de tres hijos, eh? Sí, Ariadne de cinco, les gemelas, Maria i Julieta gemelas, Que mones.
Sí, que mones. Super García, Movistar Plus.
Super García, Movistar Plus, són tres capítols d'uns 50-55 minuts, d'una hora, i comença amb un magatzem ple de caixes... com plenes de pols, molta carpeta...
Això m'agrada molt. Los archivos secretos.
El nom de José María García en les etiquetes de les caixes, i, en certa manera, una mà que comença a revisar tots aquells arxius. Per tant, tens la sensació que aquesta sèrie destaparà alguns secrets. I, de fet, se sent la veu de la seva secretària, Almudena Pérez, que va ser la seva secretària durant moltíssims anys, i qualsevol persona que en algun moment de la seva trajectòria professional hagués fet gestions per entrevistar José María García, havies de passar per Almudena Pérez, i se sent la veu de l'Almudena Pérez dient que des del primer moment que va fitxar com a secretària de José María García va tenir molt clar que la paraula secretària venia de secret. Però ara... Almudena Pérez parla en aquest documental. Per tant, tens la sensació que és la persona més propera a José María García i que sap molts dels secrets de José María.
Ha caducat aquesta definició.
Jo crec que José María García ha autoritzat la seva presència. És a dir, no ha passat res en aquest documental que no tingui la supervisió, diria, com a mínim, de les persones més properes a José María García. Em sembla que totes han trucat abans a José María García i han dit...
Me han llamado, ¿qué hago?
Què hago? Ja, home, parla, no? I jo crec que hauran acotat el que es pot dir i el que no. O, en tot cas, és gent que està bé amb José María García i que, per tant, remaran a favor del personatge. Hem de recordar que José María García plega de la ràdio el 7 d'abril del 2002 sense acomiadar-se. És a dir, ell fa
un mutis,
fa un programa
i adéu-siau.
I plega. Per tant, aquest documental torna a posar a l'inici a José María García en una ràdio, en un estudi de ràdio, el que recreen que és un estudi de ràdio, amb el micròfon al davant, i José María García diu això.
Buenas noches. Saludos cordiales. Un minuto sobre la medianoche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Como habrán advertido, soy José María García. He vuelto.
Declaració d'intencions, eh?
No té el mateix ímpetu...
No, han passat els anys.
Més desinflat.
Ui, això no és el mateix,
home,
eh?
Home, ja veureu quan arribeu a la meva edat.
Però, escolta, pels que l'han escoltat, és una injecció de nostàlgia. Et porta aquelles nits en què te l'escoltaves i esperaves allò que comentàvem abans, no? De la gran notícia, la gran informació.
Totalment,
la
gran bomba. De fet, la ràdio, el documental recrea molt... amb imatges, aquelles escenes de... Es veuen molts transistors de l'època i molta gent que, sense veure-la completament, veus que se'n van al llit i posen el transistor sota el coixí, o que tenen la ràdio a la tauleta de llit, la gent posant-se el pijama i anant-se'n a dormir amb José María García.
I ho veus asentados en Canàries durante los dos últimos años. Això el fill petit. La pareja regresava a Madrid para llenar otra vez de alegría el hogar del veterano periodista que ahora ejerce de superabuelo.
Superabuelo, què més explica?
Per exemple, explica un dels primers conflictes que es relaten és de la seva etapa a la SER i és el conflicte que mantenia amb el ministre Pío Cabanillas.
Imagina't, amb ministres els conflictes, eh? No amb un jugador de futbol o un entrenador.
No, la classe política ell la dominava i sabia d'on havia d'estirar, on havia de burxar i tenia tothom pendent d'ell. García carregava contra Pío Cabanillas cada nit, Cabanillas estava fins als nassos, fins al punt que truca a la sèrie i diu aquest senyor que no digui ni el meu nom. O sigui, feu el favor, no vull ni que digui el meu nom. I...
Com aquí, eh?
Ah, sí? Què passa aquí? Qui truca aquí?
Qui? Ui.
A vostè?
Jo sento... No, jo perquè me sé callar a llegir el Mundo Deportivo... I vaig sentint trucades, els d'esports, el Mundó... Passo vegades per informatius, perquè vaig a llegir l'ABC per saber què diuen a Madrid. I no paren, eh? Trucades, però d'alto copete.
Ministres o...?
Gent important.
Però vostè els sap qui són?
No, però ja quan la cara que fa el periodista ja veus que és un peix gros. No puc dir res. Però
no
ho
pot
veus.
Dir perquè no és veritat, ni ho sap.
No, que sí, que sí, no, que es veu, ja es veu, ja es veu.
José María García ho explica.
La SER necesitaba entonces ampliar su cadena de concesiones. Irrumpía con fuerza la frecuencia modulada, que era donde iban todos los programas musicales por su calidad. Y la SER quería poner frecuencia modulada en todo España. Un día llega Fontana y dice, oye, no se puede seguir así. Nosotros tenemos que tener emisoras y el ministro Cabanillas no nos da una si tú sigues. Muy bien, así que piénsatelo.
La SER lo que le prohíbe es que hable del ministro Pío Cabanillas. De hecho, no le deja decir ni su nombre y llega un momento en que García estalla.
Además son ingenuos.
Y hago el programa.
Hacemos clics.
Termino el... Y digo,
no me saco nada,
señoras y señores, amigos y enemigos, como habrán advertido, hoy del señor Cabanillas
ni pío.
I l'endemà l'acomiaden o ell plega, perquè de fet és aquella famosa llegenda dels 5 minuts antes.
Ens ha fet gràcia, sí. És molt evident, ho sento, però ens ha fet gràcia.
Doncs això, que aquesta brometa que us ha fet gràcia li costa la feina.
El dia siguiente García bajó al despacho y dijo, me voy.
Nunca se supo si José María García se fue 5 minutos antes de que echaran o le echaron 5 minutos antes de que se fuera, pero 5 minutos arriba o 5 minutos abajo tuvo que ver con aquella presión que ejercía el ministro Cabanillas.
Y le echan porque él siempre estaba quejándose de que él era la figura, de que él era el que llevaba la audiencia.
He conseguido unos ingresos publicitarios para la empresa súper rentabilísimos. He conseguido prácticamente ser uno de los hombres más populares de este país. Y a pesar de eso, llega un momento mi empresa que dice, hasta aquí el señor García. Porque se había producido un hecho sorprendente e inesperado en este país. Es que la empresa ya no me podía controlar a mí.
I això cal posar un context en una època en què, per exemple, les xarxes socials no existien. És a dir, la gent escoltava el que s'emetia en aquell moment. Uh-huh. I si cada dia el matxaque contra Cabanillas era així, doncs és perquè devia ser realment molt contundent. Perquè aquí, escolta, pots dir de més o de menys, però figures importants també han caigut per la pressió de les xarxes socials. Aquí s'enfada un ministre perquè hi ha un senyor que es dedica a la ràdio esportiva que el menciona cada dia. Ni Twitters, ni Instagrams, ni res. La força de la ràdio nocturna en aquella època.
És que, a més, en el documental hi ha un moment que el director de la ràdio li diu al José María García que el ministre s'ha d'estar prenent pastilles per assumir els nervis que li genera les crítiques de José María García.
Clar, perquè és que era una audiència de
a veure, ho escoltava moltíssima gent, això és cert.
De milers i milers d'oients, i que l'endemà a la família Cabanillas li devien... Oye, que hablan de ti, totes les noches.
No, no han dicho ni pío.
Abans de plegar de la SER, però cal que expliquem un altre dels episodis que surt en aquest capítol, que és el del 23F, el cop d'estat. Es produeix el cop d'estat i José María García considera que aquell dia no es pot parlar d'esport, sinó que s'ha d'estar explicant allò. Ell li coincideix que està a l'hospital amb la seva dona, amb la Montserrat, que s'ha torçat el turmell.
Vaja.
I quan sent...
Mal
que ha passat...
dia, per torçar el
turmell. Sí. Quan sent que hi ha hagut aquest cop d'estat, ell deixa la dona a l'hospital i diu, escolta, busca algú,
i tant, home, ja,
busca
unes
algú
fregues.
Que et reculli.
Bueno, lògic, a veure...
Però no et faran unes fregues? Ell, que és metge, ell.
No, però està com per deixar la dona a l'hospital.
A veure, s'havia torçat en peu i estaven passant coses molt importants. Jo també ho entenc,
Sí, però si has de sortir corrents...
En tens dos de peus.
A mi em sembla que la Montserrat ho tenia assumidíssim, que quan hi havia una cosa mínimament transcendent, ella passava un segon pla.
També anar-se a torçar el peu aquell dia també, la Montserrat també...
No, al final s'acabarà sin culpa d'ella,
Que d'aquí, del José María García.
No, de Montserrat. Que no entrés al Tejero per culpa de la Montserrat.
Diu, juego al mus con mis amigos, sigo
però,
ocupándome
diu, això?
De... Això ja no ho sé.
Home, però no estàs llegint la informació.
Veritat, sí, no sé si és el fill o la Montserrat, no ho sé.
És igual.
Ocupándome de equipo de futbol sala...
És ell, és el José María García.
Que llegeix. Bueno, digues. Sí.
Doncs això,
diu el periodista,
que se'n va corrents a la ràdio, agafa la unitat mòbil i se'n va cap al Congrés. Mm. Explica tota la peripècia, es troba el cordó de la Guàrdia Civil i quan veuen que és José María García, passe.
Adelante.
I, per tant, José María
García escopeta.
És el periodista que té una posició privilegiada a l'hora d'explicar aquells esdeveniments.
Quan m'han dit al Mundo Sororo que no calia jupir-se, que ell era... No ha entrat bé,
No, això està mala persona, Destacar un gag que m'ha sortit malament, destacar-lo, això és de mala persona.
A mi em sembla honest que vostè ho reconegui, ja que és un gag que ha sortit malament.
Subratllar-lo. Tu t'agrada subratllar-ho, per fer-me patir a mi.
S'ha fet el silenci.
Jo és que no estava atenta, ¿lo puedes volver a repetir?
No, ho tornarà a repetir.
Ha estat un comentari molt desafortunat.
Bé, doncs finalment qui està explicant el 23F és el presentador d'esports de l'emissora, i això no agrada a tothom.
Y a las 3 de la mañana, una llamada desde el interior de la cadena SER. García, que estás ocupando mucho protagonismo y tienes que marcharte, porque están los redactores enfadados. Eso es lo que me dice un jefe de informativos.
Yo he sido director de informativos de la cadena SER hasta unos meses antes. Me había sustituido en la cadena SER Fernando.
García es el jefe de deportes. El 23F no es un acontecimiento deportivo. Lógicamente, Onega lo que quiere es que su equipo sea el que cubra esa información. Por eso le piden a García que vuelva, porque tampoco les gustaba el tono que le estaba dando. Lo veían un poco frívolo, porque García hablaba de llega el habituallamiento, casi parecía un lenguaje deportivo, ¿no?
Doncs bé, molesta els redactors, ell torna a l'emissora, estem parlant de la matinada, i truca a la unitat mòbil mentre ell està a la redacció dient que se'ls estan acabant les bateries. Aleshores, veuen el risc. García pot tornar allà amb bateries, amb una nova unitat mòbil, però se n'adonen que pot tornar ell perquè és a qui deixaran passar, mm-hmm. perquè és el que coneixen. I aquí passa... I el José María García, diguem que té una reacció contundent.
Me voy. Mi primer deber es obedecer. Y después veremos. En lugar de irme a mi casa, que era lo normal, me voy a la radio. Y llaman desde la unidad móvil que se están acabando las baterías. Todos mirándome. Y digo, estoy pensando lo que vosotros. Voy. Ahora, si paso la unidad móvil, de allí, con perdón, no me mueve ni Dios.
Ja sabeu què va passar, no? Torna José María García i no le mueve ni Dios fins que es resol el conflicte.
És igual que vostè, que aquí de vegades han passat coses a la ràdio sobre la necessitat, i l'hem trucat i retrucat sí, de vegades sí, i vegades sí, sí. I a la tarda perquè, jo què sé, fallava algú o el sí, que sigui perquè, no sé, sí. vingués a fer alguna cosa i... No hi ha hagut manera de localitzar-lo, però de res, eh? El seu mòbil tancat, el telèfon de casa també...
El que dormia.
Però l'heu necessitat?
Sí, sí, l'hem necessitat.
Gràcies. Necessitar un inútil? No sé si fins a punt es pot necessitar un inútil.
Això és el que ens preguntem sí. sobre vostè.
De qui parla?
Per...
Alta gent. Ah, ja. Les ràdios, com són, també les ràdios.
Qui és ràdio?
No, així en general, és un, sí, parlar, és un parlar.
Sí, la ràdio en general. Sí, sí. Sí, sí.
Una altra de les obsessions de José María García era Pablo Porta, president de la Real
Pablo
Federación
Pablete.
Espanyola sí. de Futbol.
Només sap això, no, vostè, de José
deia,
María García?
Com li deia? Digue-ho.
Pablo, Pablito Pablete.
García denunciava que l'home s'aprofitava dels diners de la institució per viure ell a cos de rei, i això és el que deia García Opa. Un dia que Íñigo el convida a la tele.
Tots. Vamos a ver quién llama. Buenas noches.
Buenas noches.
Usted dirá, pregunte a José María García.
¿Cuándo va a dejar el señor García de meterse con Pablo Porta?
Muchas gracias por su llamada.
A usted.
Bueno,
pues cuando el señor Porta, o como yo habitualmente le denomino...
Ojo ahí, ¿eh?
No, con cierta generosidad, Pablo Pablito Pablete, permita que los españoles pues no sigamos subvencionando al señor Porta. Hoy su comida, mañana su bebida, pasado su suite... habitualmente su chofer, su coche, su secretaria. Ese día, pues, tendré que dejar de meterme con el deporte.
¿Qué diría ara amb el Tebas?
És una bona pregunta.
Perquè, esclar...
Alguna
és una bona pregunta.
Alguna vegada ja em sembla que hi ha.
Alguna andanada ja li ha clavat. Sí, sí. Però pensar...
Però cada nit, però, eh?
Sí. És el que anava a dir, fer l'exercici de com es gestionaria, no només teva, sinó el cas Negreira i companyia, José María García, cada nit...
I amb el Florentino.
Seria per veure-ho.
Que són molt amics. Sí.
Continuant amb Pablo Porta... ell
potser
fa...
no tindria programa.
José María
García. Sí. Potser no duraria ni mitja temporada.
Segurament.
Un podcast, això potser sí.
El José María García Televisió Espanyola fa un programa especial i ell està pensant de quina manera... diguem que el que ell fa a la ràdio es pugui traslladar en imatges a la televisió. I té una idea. Ell coneixia el xofer de Pablo Porta. Hi havia contactat i, en certa manera, el xofer li donava informació del que feia com a xofer.
Però no hi ha internet i no hi ha Instagram, i què has de fer? Doncs,
buscar-te
la vida, sí, com un detectiu.
I el xofer li explica que cada matí ha de passejar el gos de la família Porta.
No xofejo, eh?
El xofer...
Agafa el gosset i vinga, fa la volta.
Ha de passejar el gos del senyor. I, clar, això, José María García, que ho aprofitava tot, doncs sap com treure-li rèdit a la televisió.
Si vamos a la televisió i no damos alguna exclusiva, algo importante, cagada. Y yo empiezo a pensar. Digo, vamos a ver. García, ¿qué hacemos? Joder, y se me enciende la bombilla. Yo había hablado mucho con el chofer de Pablo Porta, un chofer que le pagaba la federación.
A Pablo, Pablito, Pablete, los españoles le tenemos pagado desde hace 19 años un chofer para que saque a hacer pipí a su perro, el famosísimo Óscar Porta, para que lleve de compras a su mujer y a la hija de su mujer. Bien, pruebas al canto y datos.
Així explica el vídeo que fan, o la gravació que fa José María García.
Però, perdona, m'estàs parlant d'un Sálvame, no?
Sí, pràcticament. Sí, absolutament, absolutament. Però ja veuràs que tindrà conseqüències. De moment, així explica la gravació.
El chofer era genial, tenía unas tablas cojonudas y le pregunto, ¿tú sacas a Óscar? ¿Qué Óscar? Coño, el perro. ¡Ah! Claro que lo saco. Y cuando no levanta la pata derecha para mear, le obligo a levantar la pata derecha, porque tiene que ser de derecha como el jefe.
Este es Enrique, el chofer. Ese es el perrito. La primera obligación diaria del chofer es sacar a Óscar Porta a dar ese paseo.
Animatges.
Aquí lo tienen, en esa misión de a las 10 de la mañana de que Óscar haga pipí.
Allá fuimos. Enrique con el Óscarito. Óscarito que hacía allí. Y digo, no vale, es la izquierda. ¡Ah! ¡Óscarito! Papá, mi perrito. Ahí está un tío. Haciendo pipí y con la derecha, como debe ser. Aquel vídeo pulverizó todos los registros de audiencia.
Però no he entès. Qui fa pipí al final? El gos?
El gos, el gos.
Aixecant Oscarito. La dreta...
Oscarito.
Clar, és que el gos li porta li nom i cognom, no?
Mm. Li diu com si fos un fill.
Com si fos un fill, per això que arriba un moment que ja
no sé... Oscarito Porta, és el gos.
Però que diu, que primer aixecava l'esquerra, després la dreta?
Sí, aquí, per això he tingut un dubte, i és, estaven recreant l'escena, que diu, no, error, és la dreta,
clar,
no,
sí.
O és casualitat que el gos no aixeca la
pota? I el vídeo del pipí del gosset que es diu Óscar Porta va pulveritzar tots els rècords.
L'emeten a televisió. Porta denuncia a José María García, que acaba pagant, no sé si ell o l'emissora, una morterada per allò, però Pablo Porta perd el càrrec. Per tant, en certa manera, allò que denunciava José María García s'acaba consumant.
Però de quina exclusiva estem parlant? De que el gos pixa amb la dreta aixecada?
No, que tenia aquest xofer i que vivia a cos de rei...
Pagat
per la Federació Espanyola.
Per la Federació Espanyola, molt bé.
Quan el fan fora de la SER, García sap que Antena 3 està intentant construir un imperi radiofònic i demana, per treballar-hi, 500 milions de pessetes.
Correcte.
Una xifra que en aquells moments la ràdio no podia assumir, però atenció, perquè sempre troba la manera de tirar endavant.
Y yo estaba escuchando que Manolo Martín Ferrán estaba intentando montar una cadena de frecuencia modulada. Tenemos una reunión y yo le pido a Manolo 500 millones de las antiguas pessetes anuales. Imposible, imposible. Manolo, ¿por qué eres tan cabrón? O Golfales, tú que eres un tío recto. Ja, ja, ja. Es que, joder, sin ti no puedo hacer esto. Total, que no llegamos a ningún acuerdo y digo, lo siento, Manolo. Y interviene Antonio Asensio. Antonio era socio también de Antena 3 y le dijo a Manolo, de lo que tú le ofreces a lo que él pide, yo pongo el dinero que falta.
I així neix Super García, que tenia aquesta falca.
Cuando muchos duermen, José María García mantiene bien despiertos a millones de españoles. Cuando muchos callan, él siempre dice lo que piensa. Cuando José María habla, hay algunos que no duermen. Todos los días, todas las noches en Super García, por decir la verdad, José María García ni duerme ni deja dormir.
Y tengo la sana intención de seguir pasando sueño con ustedes, naturalmente.
En Antena 3 de Radio, somos como somos.
Doncs jo de Falques del García en recordo una, que és la del cul. Us en recordeu?
Aquesta I també és, ja, i és en el primer capítol.
Denunciava... Sí. Ell sortia un cul d'una noia i deia «esto es un culo». I es veia un cul d'una noia amb uns texans, un cul ben marcat. Com vulguen dir que si és un cul, ells diran que és un cul.
Sí,
no,
abans,
no diran una altra cosa.
Abans deien, a tal lloc li diuen trasero, sí. En altre, no? I al final
I nosotros, deia, oiga, si és un culo, oh. Decimos que és un culo.
A l'Eugenio li deia, buh, l'acudit aquell que deia... Què és?
Sí, hijo, culo.
Uf, sí, buh.
Que ben explicat.
Ja la gent ja sap, no?
Sí, la gent ja
està.
I atenció, perquè va tenir també relació amb Mariano Rajoy. Mm.
Sí.
Però ai, ho explicarem de seguida. Bueno, repassant la vida i miracles de José María García a través d'aquest documental que és a Movistar Plus, Super García, amb la Mònica Planes, i parlem de ciclisme perquè, bé, a banda del futbol, ell feia aquelles retransmissions amb la moto, el ciclisme, mai, tot això... Sí.
Hace unos meses, con motivo del 79 cumpleaños de García, Ariadna sorprendió a todos sus seguidores.
¿Quién?
Con una imagen. Ariadna, que ve ser la jova, la jova d'ell. Sorprendió a todos sus seguidores con una imagen
del
muy familiar.
Petit, perquè el gran no sé què és.
Del fill petit, en la que aparecía su suegro abrazando a sus hijas. Diu, feliz cumple, abuelo loco. Simpàtic. Bueno. Molt simpàtic.
Què va passar amb Rajoy?
Ell comença... Ell... capgira el que són les retransmissions de ciclisme.
Sí.
Sobretot tal i com les coneixem ara, és a dir, ell es posa dins de la cursa...
Només hi faltava agafar una bicicleta, efectivament.
A dins el cotxe, incorpora les motos, l'helicòpter, s'emportava un camió, feia el programa dins del camió davant de tota la gent que estava seguint la cursa, l'helicòpter aterrava al sostre del camió... O sigui, era un espectacle absolut. I acaba sent tan influent que José María García, sent ministre, que era tan aficionat al ciclisme, demana per fitxar, o sigui, demana que el José María García el fitxi.
I ara veurem... A Rajoy, vols dir?
Ai, perdoneu, que el Rajoy... Mm. Demana que el José María García el fitxi. O sigui, qui ho demana...
És ell, Rajoy.
És el si Rajoy vol anar a treballar amb José María García.
Clar, ell vol fer de comentarista i ell ho demana. Però fixeu-vos que en el documental José María García això no admet que és ell qui fa el primer pas, sinó que fa veure que el van a buscar de lo bo
casualment.
Que és, perquè es nota que a Mariano Rajoy el que li fa il·lusió és ser comentarista de ciclisme, no...
És que potser és el que hauria de
fer. El meu hauria de fer. Ja ho veureu, ja.
Rajoy le nombra ministro de Administraciones Públicas y entonces me dijo, me gustaría un día ir a comentar etapas de la Vuelta Ciclista de España. Díselo a García.
José María García, bueno, me fichó. Yo creo que acertó, porque yo conocía el mundo del ciclismo y además era muy bueno en la radio.
Y tenemos aquí precisamente a don Mariano Rajoy. Hemos visto que además ha seguido en el coche del director general, mojándose, mamando la niebla.
Una etapa apasionante. Desde luego ha sido una experiencia de las más entretenidas que he tenido en los últimos años. Solamente me ha quedado una pena, ¿no? Después del enorme esfuerzo que hizo el equipo Kelme, que al final no lo consiguieran. Pero en fin, han hecho una temporada francamente fenomenal.
Yo hice una reunión con los directores y Rajoy sabía más que los directores. Y yo creo que la carrera de Mariano tendría que haber sido la de director deportivo, por lo menos habría durado más y no la habrían llamado tantas veces vago.
Mira que us ho he dit, eh? Perquè, a més, de les declaracions que hem escoltat històriques de Rajoy, sí. Aquí l'he vist animadíssim, eh?
I
sabent de què parla, que en altres declaracions potser tampoc no ho tenia tan clar.
El ciclisme converteix a José María García en el protagonista absolut de les curses.
En aquella época los coches de periodistas y motos iban en carrera. Él, por supuesto, iba en carrera. Cuando se pasaba por los pueblos, que era donde había más público, salía por la ventanilla del coche y saludaba como si en realidad la gente que había salido a la carretera a ver a los ciclistas le estuviera esperando a él.
Y García sí. Iba ahí en su papamóvil, que iba asomado. Era un show. Yo he visto a García que le dieran un niño para que le besara, como si fuera un santo.
Este le gusta ser el niño en el bautizo y el muerto en el entierro.
O sigui, més important que els propis corredors, eh?
Ell sentia que
com
era...
Com un papa, però és que això de donar-li una criatura...
Sí,
això,
sí, sí, sí,
és,
sí, sí.
Com que li faci un petó, un sant.
Ell sentia que era que el rei de la festa, l'ànima d'aquella festa, que tot allò s'organitzava per ell, que eren els seus dies i que ell era el seu moment de vendre's davant de la gent, i això que deien el papa mòbil aquest, on ell saludava...
I ell guanyava perquè anava amb moto, perquè també...
La resta
és graciosíssim,
de
vostè, sí. A tardes.
Sí, la màquina, com ha rebut, ho ha sentit.
La resta de periodistes que cobrien la Vuelta o les curses ciclistes li criticaven el fet que ell tenia un privilegi per damunt de la resta de periodistes que provocava malestar en el gremi.
Era el periodista al que todos los equipos y todos los ciclistas le tendrían que atender primero.
Luego, claro, la gente decía, pues qué bueno es García, que llega siempre el primero. Pero ¿cómo que llega el primero? Es que se lo llevan. ¿Te acuerdas cuando decían que a Franco le ponían los peces para que picaran? Pues así eran los ciclistas con García.
Mira, a mí no me ponía los peces nadie. Es verdad que los corredores venían y me veían y se paraban. Sus razones había.
Doncs abans especulàvem amb De La Morena i precisament aquest matí ha passat pel món a RAC1 José Ramón De La Morena, rival de José María García, i ha explicat per què no ha participat al documental.
A ver, yo tengo mala experiencia porque lo de la serie esa que sacaron me pareció vomitiva y entonces no me apetecía demasiado, ¿no? Aparte que es que es una historia que yo me sé y no quiero aportar más. ¿Qué me van a contar? Sí, esa me la sé. Esa película ya la he visto yo. Entonces, que no quería enredar más, ¿no? Cualquier cosa que digas...
El Basté ha dit que havien recuperat la relació, eh? Doncs, Mònica, queda recomanada a veure què passa en els següents episodis.
Ja en parlarem.